Els divendres tenim aquesta estoneta per parlar i reivindicar el cinema amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim una travessa dels Oscars que vam llançar, agosarats nosaltres, i un palmarès ara que confirma que no anàvem desencaminats, déu-n'hi-do.
Sí, sí, no anàvem del tot desencaminats. Potser ja es veia venir amb les últimes hores que l'Òscar a millor actor finalment no seria per Timothée Chalamet.
Però què li està passant amb aquest noi? Tothom l'odia.
Sí, bueno, ara fa poc va fer unes declaracions desafortunades.
Aquelles de l'òpera.
Sí, sí, on te deia que no faria mai ni òpera ni ballet perquè és un perquè no li interessen amb ningú. Doncs sento dir-te, Timothée, que aquí les òperes i els ballets són un èxit. O sigui que no és que no li interessi amb ningú.
S'ha posat tothom en contra, però a més sembla que anava molt sobrat, no molt cregut, de que l'Òscar era seu i tothom tenia anècdotes d'ell explicant aquesta sobradesa.
Sí, sí. Sí, també hi havia polèmica, crec, pel fet que... Crec que era Woody Allen o algun representant seu de Timothée Chalamet que apareixia recentment als arxius d'Epstein, tot i que no ho sé segur, s'hauria de contrarrestar. Però també hi havia polèmiques en aquest sentit. I bé, sembla que al final tot li ha acabat jugant en contra. També Josh Safdie, director de Martí Suprim, justament havia tingut una polèmica recent perquè en el rodatge d'una de les seves pel·lícules anteriors, Good Time, es veu que, bueno, que un dels actors anava drogat, li va ensenyar les seves parts íntimes amb una noia durant el rodatge d'una escena. I bé, i Josh Safdie es veu que en comptes de tallar l'escena va decidir continuar-la mentre el seu germà, que codirigia la pel·lícula, estava agafant la perxa. I, bueno, i sembla ser que això va ser el motiu de la separació creativa dels germans Safdie, que al final han acabat dirigint cadascun pel·lícula en solitari, i això doncs, també li va jugar en contra a Martí Suprim, que al final no s'ha endut cap Òscar.
Tot i així, la pel·lícula està bé.
Sí, sí, no, és una gran pel·lícula, amb un ritme molt frenètic, molt trepidant, i realment doncs, l'Òscar a millor actor doncs, se'l mereixia. Però si era qüestió de no donar-li a Timothée Chalamet, doncs qualsevol dels altres nominats, sento dir-ho, ho mereixia més que Michael B. Jordan, que també és un molt bon actor, però la seva interpretació a Los Pecadores no és una interpretació d'Òscar.
Sean Penn no hi era, estava a Ucraïna, em sembla?
Sí, sí, correcte, estava reunit amb Zelensky, no va assistir a la gala. Diuen que segurament hagués incendiat el Dolby Theater amb soflames antirepublicanes, perquè Sean Penn és demòcrata, però sí, no va assistir a la gala i el presentador va haver de recollir l'Òscar en el seu honor a millor actor de repartiment per Una batalla tras otra.
Cirat, ja ho havíem dit per activa i per passiva, que era pràcticament impossible.
Sí, sí, fins i tot en la categoria de millor so es veu que ho tenia molt difícil davant dels derrapes de Fórmula 1 la pel·lícula. Al final no l'ha guanyat, tot i que estava en la pugna fins l'últim moment per l'Òscar a millor so. I millor pel·lícula estrangera doncs, s'ha vist superada davant de Valor Sentimental, que també s'ha imposat a L'Agente Secreto, que de les quatre nominacions que tenia no s'han dut res, tampoc. I és una llàstima perquè és una gran pel·lícula i, sota el meu punt de vista, millor que Valor Sentimental.
Jesse Buckley sí que va fer bons els pronòstics,
sí,
i una batalla tras otra també.
Sí, sí, Jesse Buckley, l'Òscar a millor actriu estava cantadíssim. Personalment crec que se'l mereixia més Rose Byrne, però bueno, finalment se'l va endur Jesse Buckley. I una batalla tras otra, doncs, bueno, estava en la pugna amb Los Pecadores, però al final va fer bons els pronòstics. I es premia a Paul Thomas Anderson després de que s'hagin ignorat pel·lícules tan bones com, deien, Pozos de ambición, The Master o El hilo invisible.
Aquest és el palmarès dels Oscars, passat pel sedàs d'aquesta travessa i de les previsions. I abans d'entrar amb estrenes, Miquel, hem de parlar del fenomen de l'any, tot i que estem a març encara, que és Torrente Presidente. En el primer cap de setmana ja ha aconseguit que 1 milió de persones vagin al cinema i ara ja són unes quantes més.
Sí, sí, ha fet una recaptació brutal en el seu primer cap de setmana, 6,9 milions d'euros de taquilla. És la quarta millor estrena de la història del cinema espanyol i fins i tot es veu que ha sigut un autèntic esdeveniment perquè anava gent disfressada com el personatge a l'estrena. O sigui que un fenomen de masses que ha rebentat la taquilla nacional, tot i que Santiago Segura doncs, no estigui passant bueno, estigui ara una mica en el centre de la polèmica per unes declaracions bastant desafortunades que va fer l'altre dia, on es queixava de tots aquells crítics que havien revelat tots els cameos de la pel·lícula, perquè la SER va posar en el seu titular directament tots els cameos que sortien, i ell va insistir en que havia volgut molt guardar el secretisme i va fer unes declaracions molt controvertides dient que els crítics eren com els pedòfils que estaven a la porta de l'escola esperant per dir-los amb els nens que els reis eren els pares. Vull dir que...
s'ha cobert de glòria.
Déu-n'hi-do, sí, sí, s'ha cobert de glòria.
Èxit de taquilla i, com era d'esperar, la crítica dividida. Sense Cine, per exemple, que em sembla que s'han passat una miqueta de rosca, però bé, Sense Cine diu que la pel·lícula és brillant, intel·ligent, una nova obra mestra del cinema espanyol, i per agafar la crítica que no és tan complaent, ni molt menys, El món de la tele, per exemple, titlla la pel·lícula de covarda i sense gràcia. Un extrem i l'altre.
Sí, sí, alguns han dit que és molt divertida i d'altres dient que no té cap mena de gràcia, que cinematogràficament és nul·la i que no és més que una mera successió de cameos. I és curiós que, justament per ser una sàtira de l'extrema dreta l'ha adoptat com l'ha aplaudit i l'ha assenyalat com el camí a seguir. Vull dir que em sembla que s'haurà de veure si realment era tan sàtira com pretenia Santiago Segura.
Ha funcionat bé aquí?
Sí, sí, no, ha funcionat molt bé. A més, es veu que la gent reia. Vull dir que tota una experiència positiva dintre del que cap.
Falten un parell de minuts i escaig per un quart de 12. Anem per les estrenes. Comencem amb el plat fort.
Amarga Navidad.
¿Me quito el albornozo?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar?
Me dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesita seguir tragando mierda.
Amarga Navidad, la nova pel·lícula d'Almodóvar.
Sí, sí, Almodóvar, que fa un parell d'anys va guanyar el Lleó d'Or a Venècia amb L'habitació del lado, amb Tilda Swinton i Julianne Moore. Doncs ara torna amb aquesta Amarga Navidad, passa de l'anglès de L'habitació del lado al castellà, novament, sobre eBay, i doncs aquí es veu que el que proposa és un autèntic joc de nines russes, perquè la protagonista, que és Bárbara Leni, és un personatge de ficció ideat per un altre director de cinema, que és Leonardo Sbaraglia, que el seu personatge es diu Raúl Durán, que està escrivint una pel·lícula titulada Amarga Navidad sobre justament una directora de cinema de culte que mor la seva mare durant un pont, i bé, i ella es refugia en la feina, treballa sense parar, sense adonar-se'n de que no s'està concedint el prou temps com per superar l'absència de la mare, i de sobte un dia se n'adona de que necessita un descans i se'n va a Lanzarote amb una altra amiga que també necessita allunyar-se de Madrid, mentre que la seva parella doncs es queda a Madrid. I bé, i això es veu que és un joc de nines russes, perquè Almodóvar està fent una pel·lícula sobre un director de cinema que està escrivint una pel·lícula sobre una directora de cinema. Llavors, és això, un joc de... un exercici d'autoficció, diuen, que l'autoficció no és res nou en Almodóvar, perquè ja ho havia fet a Dolor i Glòria, de la qual diuen que Amarga Navidad doncs és justament una germana petita, podríem dir. I que explora també una mica... què és el que poden fer i què no les persones que escriuen i que fan autoficció. Perquè es veu que aquests personatges, el personatge de Leonardo Sbaraglia i el de Bárbara Leni, doncs es dediquen a fer ficció de les persones que els envolten i vampiritzant una mica les seves vides. I llavors doncs, es veu que la pel·lícula es planteja això. Què és el que un autor pot explicar i què és el que no pot explicar.
Posant el focus en la creació i en el valor de la creació, a banda de les obsessions de sempre de Pedro Almodóvar.
Sí, sí, es veu que aquí doncs, hi ha reminiscències de Volver, de Los Abrazos Rotos, de La Mala Educación, de L'habitació del lado. L'illa de Lanzarote es veu que ja l'havia presentat a Los Abrazos Rotos, justament, i aquí hi torna, però sense repetir-se, això sí. I bé, i les interpretacions en general molt bones. Tens un càsting d'altura, Bárbara Lenny, Aitana Sánchez Gijón, que interpreta la representant del personatge de Leonardo Sbaraglia, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, que interpreta la parella del personatge de Bárbara Lenny.
I té una seqüència d'un striptease que diuen que paga molt la pena.
Sí, sí, justament l'striptease el fa Patrick Criado, que interpreta amb la parella de Bárbara Lenny, que bueno, que és stripper, i justament es veu que fa una seqüència de striptease que es veu que és de les més memorables, així com també es veu que són memorables les cançons de Chavela Vargas, sobretot la que interpreta la cantant Amaya.
És la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, que també, com passa amb Segura, té fans i detractors, també dividirà.
Sí, sí, aquí es veu que estem davant d'un Almodóvar molt més madur, que molts comparen amb el John Ford de Dos Cabalgan Juntos, o amb el Leo McCary de Tu i jo, el remake. Vull dir que es veu que està en un procés de molta maduresa artística, però sí, dividirà, però en general les crítiques l'estan deixant molt bé.
I una altra de les estrenes és...
Una hija en Tokio.
¿Qué estás haciendo aquí solo?
¿Cómo pasaste de chef de cocina a taxista?
Mi mujer se llevó a mi hija.
Cuando se fueron, no podía acabar de aceptarlo.
Hace 9 años me puse a buscar a Lily por todas partes. Por el día, por la noche, por todo el país.
¡Hola!
Buenos días.
Su estabilidad depende de que pueda ver a sus padres, ¿no?
Sí, pero aquí no.
Aquí el primero que reclama al niño es quien tiene la custodia.
¿Onda-san no viene hoy?
Se encontraba muy mal. Papá, he encontrado a Lily.
Shiron, es la 10ª vez que me haces eso.
Ya lo sé, es Lily, joder.
Lily no sabe todo lo que has hecho para encontrarla. Te
recomiendo. Es un pare que busca desesperadament la seva filla per Tòquio.
Sí, sí, la busca desesperadament perquè té una prohibició que prohibeix bueno, que li prohibeix veure. I bueno, i recorre a Tòquio amb un taxi, ell és francès. I bé, i sembla que un dia s'està a punt de rendir i tornar a França, perquè ja no guarda l'esperança de que la pugui retrobar, i de sobte un dia es retroben perquè ella puja al taxi i bueno, i d'entrada no es reconeixen, però bueno, ja com aquest viatge entre pare i filla. Aquí el protagonista és Romain Duris, que es veu que ja havia treballat amb el director Guillaume Senès, si no recordo malament és el seu nom, amb una pel·lícula que es deia Nostres Pequenes Batalles. I bé, i es veu que bueno, que realment, doncs bueno, sembla que potser hi ha un excés de bona sort en aquesta història, però bueno, però tot i així es sembla orgànic, diuen, en un drama sòlid i de mínims detalls. Es destaca, bueno, que no s'idealitza tampoc la ciutat de Tòquio, que és algo que acostuma a passar en diverses pel·lícules occidentals, i això, i que és una pel·lícula elegant i sòbria, sense excessos melodramàtics, i bueno, i tot i així, però que tot i així aconsegueix emocionar.
Surt l'altra cara de la moneda, de Tòquio, no?
Sí, sí.
No és el Tòquio de Lost in Translation?
Bueno, diuen que en alguns moments recorda més aviat això, però diuen que també per moments és com un taxi driver, però sense tanta violència latent. Vull dir que és, vindria a ser l'altra cara de Tòquio.
Pel·lícula dolça, ben solucionada, i destaquen aquesta intensa actuació de l'actor que fa de pare, d'aquest pare taxista, que busca durant anys la seva filla fins que al final es troben. Una hija en Tòquio. Què més s'estrena?
La sonrisa del mal.
Bienvenido, profesor. Bienvenido a Remis. Ya verá que no hay más paz para los sentidos. Sepa que usted aquí ya es una estrella. Hace semanas que no hablamos de otra cosa.
¿Pero qué les pasa a todos en este pueblo?
Solo estamos felices. Es algo fantástico, ¿no?
Quiere dejar de sufrir.
Lo
Això necessites.
L'hem presentada com La sonrisa del mal, però el títol original és de Holy Boy, el noi sagrat.
Sí, sí, es diu el noi sagrat perquè va d'un professor d'educació física que arriba a un poble on tothom és aparentment feliç, sense excepció, i bé, i allà descobreix doncs, que en realitat s'hi amaga un secret bastant, bastant fosc, que és que a les nits la gent es reuneix per fer un ritual al voltant d'un adolescent que diuen que té el poder de curar tots els dolors aliens a través d'una simple abraçada. D'aquí vindria el títol aquest del Holy Boy, el noi sagrat, que això, que només una abraçada és capaç d'absorbir tota mena de dolor alié. I bé, i diuen que justament és un exemple, aquesta pel·lícula, de que és possible fer cinema social i alhora barrejar el terror italià, el terror que van cultivar directors com Dario Argento o Fulci, i ressuscitar-lo d'alguna manera, tornar-lo a posar en primer pla en un moment on sembla que s'ha oblidat el terror dintre de la cinematografia italiana. I es veu que, bueno, que el millor és la successió de finals, que es veu que, bueno, el final acaba sent del tot implacable. És tot un viacrucis. I el pitjor, doncs, que hi ha una història d'amor entremig que està una mica posada amb calçador. Però tot i així, es veu que el resultat val la pena, que la darrera mitja hora et deixa una posada encara més terrorífica i que amb Dario Argento, un dels mestres del terror italià, aquest director li ha donat una alegria una mica.
Aquest cap de setmana també s'estrena...
Elegir mi vida.
Salut, maman.
Oh, ma fille.
Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée?
La question, c'est plutôt qu'est-ce que toi, tu fais là?
Bah alors, Béguin, tu t'es perdu?
C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi, tu risques pas de te perdre.
Ah.
Je suis là parce que mon père avait un infarctus.
Ah merde!
Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve.
Film que va inaugurar Cannes 2025.
Sí, va inaugurar Cannes perquè, bueno, reconeixia, es veu el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, que cada vegada costa més trobar pel·lícules que inaugurin el festival perquè s'ha de complir un requisit, que és que s'han d'estrenar el mateix dia que s'inaugura el festival. I això, doncs, és difícil de complir, però bé, però justament van trobar aquesta, que és una mica inusual per inaugurar el festival perquè, bueno, perquè és una òpera prima, que es veu que va ser la primera vegada en la història que una òpera prima obria el festival, perquè està dirigida per una dona i que bueno, malauradament no és una cosa que sigui habitual tampoc, i perquè a més és un musical, que el musical és un gènere que no abunda gaire dintre dels festivals de classe A. I bé, bueno, es va inaugurar amb aquesta Elegir mi vida, sobre una noia que està a punt de complir el seu somni d'obrir el seu propi restaurant, quan el seu pare, doncs, té un infart i ha de tornar al seu poble natal, i allà, doncs, es retroba amb el seu amor de l'adolescència. I bé, i és un musical amb cançons del 2000, es destaca la presència, per exemple, de L'Ogondance, de Stromae.
Grans èxits del pop francès, no?, en general.
Sí, o sigui, tira molt de la cultura pop francesa en una pel·lícula que es veu que justament és una adaptació d'un curtmetratge d'aquesta mateixa directora amb els mateixos actors i que ja havia guanyat el César a millor curtmetratge. Però es veu que és això, tendre, atrevida i amb una mirada de classe i de gènere, diu Lasser.
¿Y la última recomendación?
Your Name.
El día en que cayeron las estrellas fue casi como si...
Como si me encontrara dentro de un sueño.
Una visión maravillosa.
Ese chico y yo estamos intercambiándonos.
No me importa dónde estés. Iré a buscarte y te encontraré.
¿Quién eres?
¿Quién eres?
Bé, en realitat, Your Name és una reestrena, oi?
Sí, correcte, és una reestrena pel seu desè aniversari d'aquella pel·lícula que ens va emocionar amb tots els que érem adolescents fa 10 anys, perquè el públic al qual s'adreça principalment és el públic adolescent, i sobre dos, un noi i una noia que no es coneixen absolutament de res i que bé, que passa un cometa a través de la Terra i justament una nit s'intercanvien els cossos. Ella viu al camp i enyora, bueno, està fascinada pels costums de la gent de la ciutat, de Tòquio, i ella, en canvi, viu a Tòquio, té feina en un restaurant italià, i bé, i aquestes dues persones que no es coneixen de res i que són diferents, doncs han de conviure amb un canvi de cossos. I bé, i doncs, bueno, ja que és una restrena, doncs hem hagut de rescatar una mica les crítiques d'aquell moment. Fotogrames en destacava, per exemple, que com a admirador de Ray Bradbury, l'autor de ciència-ficció, el director Makoto Shinkai sap construir una brillant història de ciència-ficció, que el primer tram és magistral, però que després, cap al final, per l'excés d'artilleria fantàstica, doncs acaba caient una mica... Bueno, s'acaba atropellant una mica i s'acaba deslluint. Però tot i així, doncs és impossible negar-li la bellesa i la puresa de les imatges i un final molt adequat pel públic adolescent.
És una de les pel·lis d'anime més taquilleres de la història.
Sí, sí, va tenir un èxit descomunal al Japó i es va convertir en una de les pel·lícules anime més taquilleres de la història. Es parlava del director Makoto Shinkai com a successor de Hayao Miyazaki, que potser no arriben al mateix nivell, però jutjar pel que ha fet després... Bé, el 2023, per exemple, va ser el primer director que competia per l'Os d'Or a la Berlinale, amb una pel·lícula també molt recomanable que es deia Suzume, justament diversos anys després del Viaje de Chihiro, que des de llavors no competia una pel·lícula per l'Os d'Or a la Berlinale. O sigui que sí, molt, molt recomanable, i molt recomanable també tota l'obra posterior de Makoto Shinkai. Si no l'heu vista, sobretot els que tingueu 16, 17, 18 anys, aneu a veure-la perquè us encantarà.
Coincidint amb aquest desè aniversari, es reestrena en català, en castellà i en versió original. Quan veurem aquestes pel·lícules que hem estat comentant i com tenim la cartellera?
Doncs Amarga Navidad ja està confirmada. Bueno, ja, de fet, ja la teniu des d'avui mateix d'estrena al Kubrick, o sigui que si voleu anar a veure l'Almodóvar ja hi podeu anar des d'avui mateix. La setmana que ve la continuarem, o sigui que hi podeu anar la setmana que ve també, si no us va bé. I Una hija en Tòquio suposo que la farem a l'assassí de cap de setmana, amb una data encara per concretar, però també té pinta que la farem. I res, us esperem avui a les 9 a l'assassí última sessió de Nouvelle Vague de Richard Linklater, en versió original subtitulada al castellà. Al cap de setmana us esperem amb El último vikingo, comèdia nòrdica amb Mads Mikkelsen, en versió original subtitulada al català i doblada al castellà. I després al Kubrick us esperem amb Amarga Navidad, i el dilluns amb el recital d'Andrea Bocelli.
Hem començat comentant el palmarès dels Oscars i acabem amb la cançó Golden, de les guerreres K-pop, que ha fet història al guanyar l'Oscar a millor cançó original. Bon cap de setmana, Miquel.
Igualment, bon cap de setmana. I was a ghost, I was alone, ha, watching, ha, kiss again. The throne, I didn't know how to believe I was the queen that I meant.